L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres dia 10 de juny destacarem... Demà es constitueixen els ajuntaments sortits de les eleccions municipals del 22 de maig. Els sindicats es desmarquen de la cacerolada de demà a Tortosa. Els científics sostenen que el delta de l'Ebre resistirà la pujada del mar durant aquest segle si arriben sediments. Bones perspectives internacionals per a l'Escola de la Gastronomia i del Mar de la Cala. Aquestes i d'altres notícies, ara al nostre informatiu. Demà es constitueixen els ajuntaments sortits de les eleccions municipals del 22 de maig i a les diferents poblacions de les nostres comarques, sense majories absolutes, els partits polítics ja han tancat pactes per configurar els consistoris. Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes reeditaran el pacte de govern a l'Ajuntament del Perelló i es repartiran el temps de l'alcaldia amb les proporcions invertides respecte a aquest últim mandat. Futur per la Sénia, Entesa Municipal, la marca blanca amb què Iniciativa per Catalunya Els Verds va concórrer en aquestes eleccions, va tancar un pacte amb Convergència i Unió per governar els pròxims 4 anys al municipi. Els grups de Convergència i Unió, Partit Popular i Ulldecona, grup independent, van tancar un pacte de govern per als propers 4 anys a l'Ajuntament d'Ulldecona. Pacte entre Convergència i Unió i Partit dels Socialistes a la Ràpita que donarà l'alcaldia a Joan Martí Masdeu. Rafael Vidal, de Convergència i Unió, afrontarà un nou mandat com a alcalde d'Ascó al reeditar el pacte amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. I des de Deltebre, Lluís Abertomeu ens informa de la formació del consistori deltebrenc.
Les corporacions locals sorgides després de les eleccions del passat 22 de maig es constituiran aquest dissabte 11 de juny, 20 dies després de les votacions. Aquest dissabte a les 12 del migdia prendran possessió com a regidors Joan Bertomeu i Tomàs Castells per part del Partit Popular, José Emilio Bertomeu, Joan Alginet i Sònia Bertomeu per part del Partit dels Socialistes de Catalunya. De Convergència i Unió prendran possessió Lluís Soler, Teresa Culbi, Salvador Bertomeu, Domingo Alcalá i Carme Franc. I per part d'Esquerra Republicana, Gervasi Aspa, Rogelio Tomàs, Jordi Pau Torres, Sònia Bertomeu, Maria Salomé Mauri, Òscar Martín i Susana Gómez. D'entre ells ha de sortir el nou alcalde per al mandat 2011-2015, tal com explica el secretari de l'Ajuntament de Deltebre, David Torres.
Pues lo del dissabte és la constitució de l'Ajuntament i l'elecció del nou alcalde. La constitució és per a 4 anys, del període 2011-2015, i l'acte consisteix en que els regidors que han tingut cada partit pues, prendran posició del càrrec, en un jurament o promesa que hauran de fer, i després se procedirà a l'elecció de l'alcalde. Poden presentar-se tots els caps de llistes, els preguntarà si volen ser alcaldes, i a partir d'aquí faran una votació en una urna, se depositaran les papeletes, i serà alcalde que obtingui majoria absoluta, i en el cas que no s'obtingui majoria absoluta serà el que tret més vots a les eleccions.
Prèviament, al ple de Constitució es signarà l'acord entre Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit dels Socialistes per governar la legislatura 2011-2015 a l'Ajuntament de Deltebre. La signatura de l'acord de govern es farà demà dissabte 11 de juny a les 11 del matí, una hora abans del ple municipal de Constitució de la nova corporació.
A altres municipis on es va aconseguir majoria absoluta, com Tortosa, Amposta, l'Ametlla, l'Ampolla o l'Aldea, no hauran de pactar. Els sindicats Comissions Obreres, UGT i la USOC s'han desmarcat de la cacerolada que van convocar les juntes de personal docent i sanitari de les Terres de l'Ebre i els indignats per dissabte al matí a la plaça de l'Ajuntament, coincidint amb el ple de Constitució del Consistori. Els sindicats consideren que no és el lloc apropiat per fer una protesta, ja que al ple no es votarà cap tema relacionat amb les retallades als serveis públics. La cacerolada serà a 12:45 del migdia.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La comunitat científica veu factible que el Delta de l'Ebre pugui resistir l'increment del nivell del mar previst durant aquest segle, fruit gràcies a la seva capacitat natural d'acumular sediments i l'aportació suplementària de sediments fluvials. Aquesta és una de les principals conclusions del Congrés DeltaNet sobre impactes del canvi climàtic en deltes, estuaris i llacunes costaneres que té lloc a Sant Carles de la Ràpita. L'aportació dels sediments que els embassaments retenen en un 99% és un dels grans reptes i per això la Unitat d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA efectuarà la pròxima tardor una prova pilot al riu Ebre per estudiar la dinàmica del seu transport i els efectes sobre l'ecosistema. Es tracta d'un projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia i té com a objectiu concret estudiar els efectes del transport dels sediments en el cabal fluvial i les modificacions que els macrofits suposen per a la hidrologia de l'Ebre. Els tècnics tenen previst injectar al riu entre 20 i 30 tones de sediments des de les barcasses a l'altura de Móra d'Ebre per analitzar la dinàmica de transport i la seva deposició. Carles Ibáñez, director tècnic de la Unitat d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA i coordinador del Congrés.
Perquè el problema que tenim ara és que si fem models per a fer una predicció de quant de transport de sediment podem tindre, com no tenim crescudes en molt de sediment, no podem saber quina és la capacitat real màxima. Llavors, com que no podem de moment traure sediments dels embassaments, hem pensat, bueno, doncs fem una solta de sediments molt puntual, però que pogués servir per a després mesurar-ho i pogués veure si els nostres models són correctes. Això vol dir anar en les barcasses i soltar uns quants metres cúbics de sediment i veure com això després se transporta i com se deposita, no? Ara estem gestionant els permisos en la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua. Si els obtenim, que espero que els poguessin obtenir, podrem fer aquesta prova i això serà, tot i que és una petita prova, però ens pot ajudar a veure com, en cas de que poguessin alliberar sediments dels embassaments, quina quantitat podríem arribar a transportar, quines densitats de sediment suspensió podríem tindre, perquè això és important també, no només per la capacitat de transport, sinó pels possibles efectes negatius que això pugui causar sobre els peixos.
L'IRTA està gestionant en aquests moments els corresponents permisos amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua. Si l'operació té èxit, podria permetre dibuixar un escenari viable per a l'alliberament dels sediments dels pantans i la seva arribada al Delta de l'Ebre. Una mesura essencial per evitar que l'increment del nivell del mar pugui acabar inundant i esfonsant el Delta de l'Ebre. En paral·lel a la instal·lació de la xarxa d'indicadors, l'administració estatal continua treballant en les actuacions previstes pel Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre en la línia de protegir la costa deltaica, segons va confirmar el cap de la demarcació de costes de Tarragona del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, Jordi Galofré.
Jo diria que actualment, en cas amb obres de més tant el 30 i el 40%, i en quant a projectes estem al 90%, estem, és a dir, la majoria s'ha fet tots els països fluvials, des del Tebre a Sant Jaume, s'ha fet el tema de la desembocadura, tot el que és el tema del Garjal, també pues, hem fet la compra de la finca Bombita, que no és l'obra en si, però que és una actuació prèvia que prou important, i jo diria que estem gairebé al 40% en quant a que és la inversió que s'ha de fer, i en projectes tenim fet ja el dels OFACs, té informe d'impacte ambiental favorable, amb el qual només falten els terrenys, estem en els terrenys, estem acabant el projecte del Fangà, que s'acaba d'aquí l'estiu, s'ha sotmès ja a la tramitació ambiental amb el qual ja surti favorable, i estem fent el projecte de Bombita i tot el que és el front de la Mediterrània Esquerra. Crec que podem dir que tenim un 40%, però que hi ha un 50% més que en breu pues, pot estar a punt per poder executar.
El responsable estatal va assegurar que, a diferència d'altres administracions, la filosofia del seu departament en matèria de costes al Delta s'ha basat des de sempre en l'adaptació del medi i deixar que el Delta es comporti com a tal, fent retrocedir la línia de costa quan ha estat necessari i plantejant un front costaner amb dunes i aiguamolls. Més enllà d'aquests projectes, Galofré es va mostrar especialment més preocupat per la inundació dels espais deltaics que no pas per l'erosió de la línia costanera.
A Deltebre, desenes festes tradicionals de l'arròs. Diumenge 12 de juny, la plantada.
Terra d'arròs, terra de pa.
A les 10 del matí, cinquè tomb de la plantada a càrrec de l'associació Tres Tombs de Deltebre. A les 11:30, inici de la plantada a les barraques de Salvador. Durant tot el matí, activitats típiques pel recinte festiu i tallers de jocs tradicionals i també mercadet. Actuacions de Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la colla sardanista i de jotes de Deltebre. A partir de les 2 del migdia, dinar popular i després entreteniment amb la companyia Delta Teatre i la Rondalla. Recordeu, diumenge 12 de juny, festa de la plantada a Deltebre.
Bones perspectives internacionals per a l'Escola de la Gastronomia i del Mar de la Cala. El president de la Real Acadèmia Espanyola de Gastronomia, Rafael Anson, visita l'Ametlla de Mar, elogia el projecte i planteja la seva internacionalització. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta notícia.
El projecte d'Escola Universitària de la Gastronomia i de la Mar que està impulsant l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar des de fa mesos podria convertir-se en un institut internacional després que el president de la Real Acadèmia Espanyola de Gastronomia, Rafael Anson, hagi donat ple suport a la seva promoció no només a l'Estat, sinó a la resta d'Europa i Iberoamèrica. Rafael Anson va ser present aquest dijous a l'Ametlla de Mar, on va participar en diverses activitats relacionades amb el coneixement del projecte i la planificació de suport de la institució que presideix en diferents àmbits. A més de la importància que dona a la formació dels futurs professionals en el món de la gastronomia i del turisme, cal destacar que Anson va destacar les possibilitats internacionals del projecte.
Yo desde luego he hablado ya del tema con varias instituciones. Mencionó tiene el absoluto y total respaldo de la Real Academia, con lo cual yo diría que tiene el apoyo de todo el mundo gastronómico, pero incluso yo lo hablo ya a nivel de la Academia Iberoamericana, por lo cual aquí habrá muchos alumnos y muchos futuros profesionales que vengan, y lo plantearé en la reunión en septiembre de la Academia Internacional de Gastronomía en Italia. Con lo cual, el instituto será de verdad un instituto internacional. Es decir, creo que es fundamental, incluso para la formación de nuestros futuros profesionales, que convivan con los otros países, que eso de la globalización sea verdad en términos positivos.
Cal recordar que, per la seva part, l'alcalde Andreu Martí s'ha mostrat satisfet del camí i de la trajectòria d'aquest projecte i d'haver aconseguit el suport de Rafael
Tots,
Anson.
Sabem que aquí a la Cala tenim l'ADN que ens ve de la mar, que els nostres arrels són la gent de la pesca, els pescadors, amb tot el seu àmbit, i en aquest sentit, este projecte universitari requereix de moltes col·laboracions, de molts que li donem el suport necessari. I en aquest sentit volem anar més enllà de l'àmbit català, de l'àmbit territorial, i volem que sigui Rafael Anson el nostre ambaixador a Espanya i fora d'ella. I en aquest sentit, doncs, molt contents de que un projecte d'aquestes característiques compti amb una personalitat, amb la persona més rellevant a Espanya avui, quan parlem de gastronomia.
Cal recordar que aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de donar suport al sector de l'hostaleria, el turisme i la pesca, de tots tres mons molt vinculats a l'Ametlla de Mar i al territori. A més de formar restauradors i experts en gestió gastronòmica, l'altre dels grans objectius d'aquesta escola és posar en valor i aprofitar gastronòmicament les moltes espècies de peix que tant es valoren a la Cala i al territori, però que tenen escàs valor comercial.
Serveis informatius de Mute.
El Parc Natural dels Ports complirà 10 anys aquest mes de juny. Per celebrar-ho, s'han organitzat un seguit d'actes. El primer tindrà lloc el proper divendres. En aquest desè aniversari, la valoració institucional del parc és positiva en general, tot i que reclamen més recursos i més promoció. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta informació.
Doncs sí, avui des de la Plana Ràdio us podem dir que us anem a explicar una notícia que ho serà els propers dies, perquè el Parc Natural dels Ports complirà 10 anys aquest mateix mes de juny. El 21 de juny, concretament, es compliran els 10 primers anys de la declaració del Parc Natural dels Ports. En aquest temps s'ha treballat per a la conservació i dinamització del territori. Ha estat un intent recorregut de la mà d'ajuntaments, entitats, científics, estudiosos i població local que a poc va donant fruit. El programa d'actes del desè aniversari del parc compta amb programa esdeveniments diversos a cada un dels pobles del parc, xerrades, presentacions de publicacions, visites guiades, una activitat d'educació ambiental i d'altres. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a la població. Les més immediates i que es poden consultar a la pàgina web del parc són les xerrades de divulgació científica del Parc Natural dels Ports que es faran a Tortosa, a la sala d'actes del campus de la Universitat Rovira i Virgili a les Terres de l'Ebre el divendres 17 de juny entre les 4 de la tarda i les 9 de la nit i que seran inaugurades per Josep Pere Vidal i Ferrer, director territorial d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Medi Natural a les Terres de l'Ebre. El dilluns 20 de juny es presentarà també el primer número del butlletí informatiu del Parc Natural dels Ports, anomenat Cingles. La presentació es farà a les 11 del matí al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Arnes i anirà a càrrec de Josep Maria Forcadell, tècnic del Parc Natural dels Ports. Coincidint en aquest desè aniversari, els diferents alcaldes dels municipis que tenen part del seu terme dintre del parc en general han valorat positivament la seva creació, tot i que consideren que manquen recursos i també promoció. De fet, i segons que recollia fa uns dies el diari El Punt, per aquest 2011, el Parc Natural dels Ports, que disposa de pràcticament el mateix equip que quan es va crear, és a dir, un director, tres tècnics, tres administratives i tres col·laboradors, treballa amb un pressupost prorrogat i l'actual situació de crisi fa complicat que es puguen emprendre noves inversions. No obstant això, la direcció del parc té damunt la taula dos projectes que ja fa temps que s'arrosseguen. Un és l'alberg i centre d'educació ambiental del Mas de Barberans, pressupostat en uns 2 milions d'euros. Segons l'Ajuntament del Mas, es tracta d'un projecte prioritari perquè aniria lligat amb el Museu de la Pauma i permetria al municipi disposar d'unes 50 places d'allotjament. L'altre projecte és un mirador nou al cim de Caro, un dels punts més transitats del massís. El projecte estaria valorat en uns 200.000 euros.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les tonyineres lligades al grup Balfegó tornen a port havent capturat la totalitat de la quota assignada en un temps rècord. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa.
Els quatre vaixells d'encerclament de la Tonyina Roja que operen per al grup Alfegó, la Frau 2, Tio Gel 2, Leonardo Brull 2 i Japus, han completat la quota de pesca de tonyina vermella que tenien assignada per aquest any. Així ho van comunicar ahir al Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, anunciant que han finalitzat la seva activitat pesquera voluntàriament en haver consumit les quotes assignades i aquest divendres han entrat a port. Cal recordar que les altres dos barques amb base a l'Ametlla de Mar, Nuevo Elorz i Nova Panxilleta, ho van fer el dimarts passat. L'abundància de tonyina d'aquest any ha permès pescar la quota en tan sols 19 dies dels 30 disponibles, tot i que la flota ha hagut de romandre amarrada a port i sense pescar 8 dies a causa del mal temps en què s'ha desenvolupat la campanya. La rapidesa en pescar la quota assignada és similar a l'observada en les almadraves espanyoles, que també van completar la seva quota en molt poc temps, el que des del sector suposa una mostra evident de la recuperació de la població de tonyina vermella, dels resultats del pla de recuperació iniciat el 2007. Un altre fet que mostra l'abundància de tonyina vermella és que l'esforç pesquer necessari per complir amb la quota s'ha reduït aquesta campanya un 50%. No, només 5 vaixells d'encerclament de la tonyina roja, 4 de l'Ametlla de Mar i un francès, lligats també i relacionats amb el grup Balfegó, han aconseguit capturar aquest any en menys temps la mateixa i a la mateixa zona, és a dir, el Calado Balear, una quantitat similar de tonyina a la que van pescar 11 vaixells la temporada 2011. Escoltem Juan Serrano, director general del grup Balfegó.
Dedicar no solo menos días, sino hay que recordaros que menos esfuerzo. El año pasado salíamos a pescar 11 barcos, hoy solo hemos salido, esta temporada solo hemos salido 5, porque la flota francesa tenía que devolver al mar 1.500 toneladas, que es nuestro proveedor habitual, y solo nos acompañó un barco francés que tenía 68 toneladas. Con lo cual podemos decir que sí, que tal como veníamos diciendo, y se viene confirmando desde hace 3 años, que cada vez terminamos más pronto la cuota, ¿vale? Pues el atún se está recuperando, como dicen los estudios, y como ya aseguró el comité científico de que el plan de recuperación estaba funcionando. ¿Ahora qué nos queda? Nos queda sin duda alguna de que todavía está pasando atún grande por el estrecho, en estos momentos nos confirman las almadrabas. Lo que queda es de que nos cambien el periodo de pesca, que de 15 de mayo a 15 de junio pase a ser de 1 de junio a 30 de junio, porque en estos momentos si estamos trayendo atunes de 50 kilos, 60, muchos de ellos, simplemente con un atún de 200 kilos dejaríamos en el mar 4 de 50, y esto es lo que nos vamos a dar a la tarea de convencer a los científicos y a los políticos de que por favor los mismos días, pero que lo retrasen un poquito.
Aquesta conclusió coincideix amb la de l'informe 2010 del Comitè Científic de l'ICAT, que, guiant-se pels resultats dels principals indicadors, va mostrar un clar increment de l'estoc de tonyina, del nombre de juvenils i de grans reproductors respecte a l'avaluació del 2008. Seguint aquest informe, el plenari de l'ICAT va fixar una rebaixa del 4% en la quota total per a la campanya 2010, situant-la en 12.900 tones, de les quals 2.411 corresponen a Espanya. 637 tones corresponen a les 4 almadraves i 683 tones als vaixells de la flota d'encerclament espanyola amb seu a l'Ametlla de Mar.
Serveis informatius de MUTE.
Els Mossos d'Esquadra van detindre 3 persones acusades de cometre 4 robatoris en restaurants d'Amposta i Ulldecona. La primera detenció es va produir dimarts passat quan els agents van arrestar a Javier L.M., de 24 anys, i a Javier C.F., de 23 anys, tots dos veïns de Deltebre. Se'ls acusa de robar en 3 ocasions els 10 darrers dies la recaptació de les màquines de begudes d'un bar-restaurant d'Amposta i en una tercera ocasió forçar una caseta on es venien llaminadures i records d'on van sostreure diners i objectes. D'altra banda, els Mossos van detenir a Raúl B.S., de 19 anys, i veí d'Ulldecona per un robatori amb força a l'interior d'un restaurant de la mateixa localitat. El detingut va forçar fent palanca la matinada del dia 6 i 7 de juny la porta d'accés del restaurant i es va endur la recaptació de la màquina escurabutxaques, uns bitllets de loteria, 2 telèfons mòbils i diners en efectiu. En els 2 casos, els detinguts passaran properament a disposició del jutge.
L'informatiu de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquesta setmana ha finalitzat el programa de pràctiques de l'Aula Oberta. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Des del setembre, 10 alumnes de tercer d'ESO de l'Aula Oberta de l'Institut d'Ensenyament Secundari Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla de Mar han estat realitzant fins aquesta setmana pràctiques laborals en diversos departaments del consistori gràcies al conveni entre l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el Departament d'Educació de la Generalitat i, a part de les pràctiques laborals, també han seguit la formació acadèmica. Concretament han estat 10 alumnes de tercer d'ESO de l'Aula Oberta de l'Institut d'Ensenyament Secundari Mare de Déu de la Candelera i han realitzat la seva tasca de pràctiques a diversos departaments del consistori Calero. D'aquesta manera, els alumnes han pogut conèixer i participar de les rutines de treball dels mitjans municipals informatius, per exemple, on han fet tasques d'arxiu, classificació i difusió, de medi ambient on han treballat en tasques de reciclatge, a la brigada municipal amb feines de neteja, jardineria i pintura, a l'àrea d'esports i al centre d'interpretació de la pesca amb tasques de preparació d'actes, muntatge d'exposicions, difusió i emmagatzemament, al museu de ceràmica amb el manteniment exterior, muntatge d'exposicions i classificació de peces, i a la biblioteca municipal amb arxiu i classificació, a més del telecentre, on han fet tasques administratives. Cada quadrimestre han anat canviant de departament. D'aquesta manera, els alumnes podran obtenir l'ESO a la vegada que han tingut una bona ocasió per conèixer la realitat laboral. Dani Boquera, tècnic de l'àrea d'ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i coordinador de l'Aula Oberta, ens explica en què ha consistit aquesta pràctica.
L'Aula Oberta és un projecte de l'Institut en què una de la seva finalitat principal, o una d'elles, és ajudar a aconseguir que alumnes que presenten algun tipus de dificultat puguin obtenir l'ESO, que és la formació bàsica i mínima indispensable actualment. Aquestes dificultats són més aviat de tipus de desmotivació, falta d'interès, apatia, per seguir el ritme normal dels estudis. I llavors el que ofereix a l'Oberta és la possibilitat d'aconseguir-los, tot i que una part continua sent la formació reglada i formal que reben tots els alumnes, però oferint altres activitats variades.
Per altra banda, Javi Sánchez, director de l'Institut d'Ensenyament Secundari Mare de Déu de la Candelera, ha explicat que el balanç que se'n fa des del centre és positiu, tot i que també es volen aplicar alguns canvis per millorar de cara a l'any que ve.
Per centre, valorem positivament aquest primer any d'Aula Oberta amb conveni amb l'Ajuntament, donat que pels alumnes ha sigut una experiència interessant, s'han hagut d'aclimatar a noves feines fora de l'institut i això els ha servit, evidentment, d'experiència. no totes, evidentment, quan se comença una cosa nova, pues, hi ha sempre errades i tot s'ha de perfeccionar, però en general l'institut està força content de com ha funcionat.
Els alumnes que formen part de l'aula oberta, a part de les pràctiques laborals, també han seguit la formació acadèmica. El conveni té una durada de 2 anys, amb la qual cosa al setembre es tornarà a repetir l'experiència.
Un bou de la ramaderia Pablo Romero serà un dels protagonistes de l'apartat taurí de la Festa Major d'Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
La penya taurina El Serril d'Amposta ha adquirit per a les festes majors de la capital del Montsià un exemplar de l'antiga ramaderia Pablo Romero, actualment anomenada Partido Resina. El bou cardeno d'aquesta famosa ramaderia correrà pels carrers d'Amposta el 14 d'agost dintre de la Festa Major, a la tarda en una desencaixonada al carrer i també al vespre i al carrer serà envolat. Guillermo Martínez, un dels membres de la penya El Serril, que es va desplaçar el passat cap de setmana a Sevilla per adquirir aquest bou de Pablo Romero, recordava que aquesta serà una ocasió irrepetible per a que afeccionats del territori i de les comunitats veïnes puguen veure un bou d'aquestes característiques pels carrers d'Amposta. L'escoltem.
És que res, que la gent sigui conscient que tirar un animal d'una ganaderia d'aquest renom històrica com és, pues que hi ha molt de sacrifici, molta feina detrás, que siguin conscients de que això tots els dies no es veurà. Que vinguin a veure-ho i que ha de ser una festa. I després també, per l'altra part, dir sobretot moltes gràcies a tots els col·laboradors que en els temps que estem ens segueixen ajudant i a tota la gent que ens ajuda, ens col·labora, particulars, a tota la gent que està al nostre costat. Moltes gràcies a ells, perquè sense ells tot això no podria ser.
Abans d'adquirir aquest exemplar de prop de 600 quilos de Partido Resina Pablo Romero, la penya El Serril havia estat en negociacions per portar en posta un Miura o un Vitorino, un fet que no descarten per a anys propers.
Serveis informatius de Mute.
Exposicions d'art, concerts musicals, futbol o la volta al Montsià en cotxes clàssics són les propostes més destacades de l'agenda d'activitats per al cap de setmana a Alcanar. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta informació.
Què tal, Tomàs? Bona tarda des d'Alcanar. Comentem i repassem avui algunes de les activitats i propostes de l'agenda cultural per al cap de setmana al nostre municipi. Comencem parlant de qüestions artístiques i recordant aquesta exposició de diferents disciplines amb un protagonista, l'artista alacantí, Antoni Miró, que estos dies exposa els seus treballs a la Sala Nuri Art d'Alcanar. Situada a l'Avinguda Constitució número 49 del nostre municipi i en horari de dimarts a dissabtes de 5 a 8 de la tarda, podeu visitar aquesta mostra en la que destaca la pintura, però que també hi ha treball artístic, en este cas en forma d'escultura i d'altres disciplines, com dèiem, d'Antoni Miró, un alacantí universal. Parlant encara d'escultures, hem de destacar en este cas que aquest cap de setmana tanca la seua estada al nostre municipi l'exposició Converses de Passadís, 13 formes d'entendre l'escultura, una mostra que a la Casa O'Connor podeu visitar fins aquest cap de setmana en horari de dijous a diumenge de 5 a 8 de la tarda. Passant ja a qüestions musicals, en direm també que continua el primer cicle Primavera Estems de Música organitzat per l'Escola Municipal de Música d'Alcanar i per demà dissabte ens proposen un concert del trio Cambra 3, un concert de flauta, clarinet i piano que es farà a partir de les 8 de la tarda a les dependències de l'Escola Municipal de Música Canareva. I acabarem amb un parell de propostes de caràcter lúdic i esportiu per al diumenge, concretament a partir de les 9 del matí es farà ja l'obertura de les inscripcions per a tots aquells vehicles que vulguin participar en la 6ª volta al Montsià de Vehicles Clàssics, una volta que, com diem, es farà diumenge. A partir de 8:45 està prevista la concentració al nostre municipi, de 9 a 10 les inscripcions, i ja a partir de les 10 els vehicles iniciaran un recorregut que els portarà per poblacions de la nostra comarca, com Alcanar, la Ràpita, Sant Jaume, Deltebre, els Muntells, Poblenou, per acabar tot plegat amb un gran dinar de germanor. Acabarem parlant de futbol i en este cas destacant que el camp de la Fanecada, el camp d'esports Canareu, acollirà diumenge a partir de les 10 del matí la final a 3 del futbol Copa Primavera, categoria infantil, una final que jugaran els equips de l'Ametlla de Mar, l'Escola de Futbol Delta i l'equip anfitrió, el Club Deportiu Alcanar.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dimarts a la mateixa hora. I fins llavors, que passen molt bon cap de setmana. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutè.